el perquè de tot plegat.
Un quart d'hora del matí. Conseller Mena, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Ara li formularé la pregunta del dia. D'aquí uns moments, tant el Toni Bolaño com el Paco Maruenda com la Pilar Rahola podran preguntar al conseller d'Empresa i Ocupació. No li dono més cartes que li pertoquen. El que vulguin, però abans de res, ara estàvem parlant a micròfon tancat del que parlàvem abans a micròfon obert, que és el tema de la cooperativa de l'Aldea. No sé si què n'opina i si hi ha alguna alternativa per part del govern al que està passant allà.
Bé, les cooperatives estan desenvolupant una tasca normalment, igual que les seves seccions de crèdit. El que sí que és cert és que en aquest cas és una situació absolutament isolada, en la que la Direcció General de Política Financera ja va desplaçar l'equip en el moment en què va aflorar la problemàtica. I ara el que hem de fer és esperar el temps més breu possible perquè emeti el corresponent informe d'auditoria, sapiguem exactament què és el que ha passat i restablim una situació que, com dic, ha de ser una situació estrictament isolada a l'Aldea.
Molt bé. Escolti'm, la pregunta del dia avui al món RQ és si s'ha de canviar el calendari de festius, sí o no?
Rotundament sí, des de la perspectiva de l'activitat econòmica i de l'empresa. No vull entrar en altres qüestions, potser persones de fe religiosa que consideren que això és inamovible.
Però el comerç... Perdó.
No,
hi ha manera.
Des del comerç i turisme també, perquè ni de bon tros compensa els guanys que puguin tenir alguna part de l'activitat econòmica en relació a aquest daltabaix d'aquesta setmana.
Si posem una balança, comerç i turisme per un cantó i la resta de la indústria i dels elements productius propis d'un país, la balança cau clarament a favor de la resta de la indústria.
Clarament, i fins i tot en el cas del comerç i el turisme estarien a favor d'acumular alguns dels festius entre setmana a divendres o a dilluns.
És a dir, fer el que ja havia parlat... Miri, recordo que en aquest estudi, en aquesta cadira, fa un any la consellera Serna parlava precisament amb aquests termes. És a dir, ella parlava d'aquest cap d'aquest pont concretament i parlava del dia de la Immaculada, el dia 8 de desembre, com a data les religioses per moure, diu, però esclar, això depèn del govern espanyol i no del govern català, entre d'altres coses, perquè el dia 8 és la patrona espanyola.
I per què moure la religiosa?
I en canvi, per exemple, a Catalunya, tenim dos dies, els patrons de Catalunya són dos dies que no són festius, Sant Jordi.
Perdona, la religió no es fa segles que la celebrem.
En deixeu parlar primer amb el conseller i després vosaltres us llenceu els lleons.
Totes les festes són religioses, excepte la Constitució.
Des de la perspectiva de l'activitat econòmica i de l'empresa, és d'una lògica prestant i molt particularment d'aquells establiments febrils que han de tancar i tornar a obrir. Això no hi ha cap mena de dubte i per tant, el que hem de fer és posar-nos a tots d'acord. El 80% dels festius són de competència estatal, hi ha les festes religioses i també les dels ajuntaments i la pròpia Catalunya. I per tant, el que hem de fer és posar-nos d'acord i racionalitzar, posar una mica de lògica amb aquesta certa disbauxa que com aquesta setmana ho mostra, tenim present a més aquesta setmana que està propera als festius de Nadal.
Perquè aquesta setmana, per entendre'ns, jo he vist que, o he llegit que hi ha, segons Foment, que hi ha un 15% de treballadors que aquest pont no van a treballar. Em sembla poc, fins i tot.
Sí, no, el que sembla és que hi ha una caiguda, una reducció del 15% de la productivitat, i això és així. I tots ho sabem que fins i tot perquè amb els col·lectius familiars o d'altra mena és difícil que tothom s'alinii, i per tant hi ha algú que potser li correspon el dilluns, a l'altre el dimecres, i aleshores conjuntar això és molt complicat.
Val, vostè deia, rotundament sí que s'han de canviar, però repeteixo que això entra en competència amb el que és el govern espanyol. Des de Catalunya es pot fer alguna cosa?
Sí, sens dubte, és posar-ho també sobre la taula, primer amb el que fa referència als festius propis, i després posar-ho sobre la taula i parlar-lo amb totes les parts implicades, inclòs a l'Església.
Hauria de veure el calendari del pròxim any. Sé que hi ha un pont l'1 de novembre, o el primer de maig crec que és pont, per tant ara ho miraran a redacció. Els festius catalans i espanyols, que serien festa i susceptibles a ponts, que n'hi ha un parell o tres que n'hi ha, es pot tocar de cara al calendari de l'any que ve les festes pròpiament dites catalanes, passar-les el dilluns? Això es podria fer?
A veure, tot es pot fer, el que sí que és cert és que a aquestes alçades hi ha moltes dates que ja estan d'alguna manera negociades i pactades. Per exemple, pel que fa referència als 8 festius que obre el comerç. Això ja ho hem pactat amb totes les associacions comercials. Ara bé, si creiem que el benefici pel conjunt supera aquells perjudicis per alguna part, jo penso que es pot renegociar i de cara a l'any vinent també agrupar algunes d'aquestes dates.
Té alguna data prevista? Hi ha alguna data d'aquestes que tingui al cap vostè ara o no? Que afecti pont, per entendre'ns, que toqui dijous i que podria haver-hi un pont?
A veure, fins i tot li diré que amb la darrera negociació que vam fer amb el comerç es va proposar fins i tot que no ho féssim any per any, sinó que ho féssim a 3, 4 o 5 anys. Per tant, no només de cara a l'any vinent, sinó de cara a 3, 4 o 5 anys que ho negociéssim i, per tant, ja quedés tancat.
Estaríem parlant més del 2013, per entendre's, que no pas pel 2012. Serà, no sé si... Home, és evident que aquesta setmana és molt bona pels botiguers. Estem d'acord, no?
A veure, sí, però si parlem amb els botiguers també et diuen que hi ha molta gent que marxa i que, per tant, doncs, no ho veuen com una cosa tan positiva el fet de que caigui en dimarts o en dijous i que ells estarien predisposats perfectament a acumular-ho a un dilluns o a un divendres.
Va, i llavors se'n beneficia el turisme? El número 1, el sector que es ve més benefici és el turisme?
Sí, però també el mateix. És a dir, els hotelers i el sector turístic en general també mostra una bona predisposició a acumular aquests festius a dilluns o divendres. Per tant, han agregat, penso que trobaríem un consens de que l'acumulació de festius a començament o final de setmana és l'opció millor per tothom.
Miri, ara acabem de passar-me el Xavi Pérez i el 2012. 11 de setembre serà dimarts. Home, no sé si ens agradaria gaire als catalans que ens toquessin l'11 de setembre i el passessin a dilluns.
És que ja si el toquen ja pleguem,
A veure. I el 1 de novembre és dijous, El 1 de novembre és dijous, però el 1 de novembre és competència estatal.
A l'11 de setembre només ho poden moure els catalans, O sigui...
Que sí, per això ho dic.
Competència de la Generalitat.
El primer de novembre
no donis idees.
Nadal serà dimarts, per tant, un altre pont, i l'1 de novembre serà dijous. Ni el Nadal ni el 1 de novembre és competència autonòmica, per entendre.
És que esteu molt estajanovistes, és que al final treballarem els diumenges,
El tema no és fàcil.
No. Moment.
El tema no és fàcil, però penso que hi ha marge per ajustar-ho. Potser hi ha dates que, més enllà del component religiós, com el dia 25 de desembre, el Nadal, que hi ha un component no només religiós, sinó social, que faria que la major part de la gent estaríem disposats, fins i tot, a dintre d'una flexibilitat horària al llarg de l'any, perquè aquesta és una altra. És a dir, el problema és que no compensem aquests festius amb més treball en un altre moment, perquè això seria factible en moltes activitats, potser no les industrials, però en moltes altres, no? De tenir una certa flexibilitat, de manera que mantinguem allò que social o per altres factors doncs no volem canviar, a canvi pues, de compensar aquesta menor productivitat d'aquests dies amb unes altres setmanes.
Doncs clar, cadascú farà aquí la seva travessa, entre altres coses, clar, a mi que em toquin el Dia de Reis, home, no.
I que... Potser que no toquem res, escolta'm. A veure, puc entendre en aquesta setmana tan caòtica el que passa, però la resta...
Et demano la paraula.
Bueno, ja debatrem després, que tenim el conseller, però home...
No.
Ara ja tocarem el Nadal i tot. Què més?
Obro la gàbia i entra el conseller amb els lleons i la tigressa, però tanquem la gàbia, però després continuem a preguntar-li sobre altres coses.
Els tigres són més ràpids sempre, i les dones sí que explico.
Nosaltres som uns màrtirs.
Sí, jo crec que estem valorant... A veure, per què deia al principi que m'ha agradat el comentari de l'Enric Vila? Jo no sóc ningú en aquest tema com per saber què és millor tenir aquest pont aqueducte, no tenir-lo, i probablement té raó. Si a mi el conseller em convenç de què... Els guanys que hi ha en el sector de la restauració, que és hotels, comerços, etc, agències de viatges, bla, 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 és menor que la productivitat que perdem, potser tenim raó i hem de fer-ho d'una altra manera. Però el que em fa una mica de por és aquesta tendència a creure que fins i tot aquelles tradicions històriques, que això ja ens ho va fer Espanya, amb algunes tradicions catalanes que no es tocaven, no s'havien tocat mai. Sant Joan, que era molt important pels catalans, vinga, fora. No, com que no, Toni?
Discrepo.
Com que no? Bueno, discrepa el que vulguis. I ara resultarà que ja podem...
La Generalitat sempre pot agafar dos festes, en la qual és qüestió de que la Generalitat
triï. Ah, sí, que amables. És a dir, allò, us deixem, diguem-ne, el dret a... Perdona, s'han encarregat unes quantes de pròpies històriques. No. El que dic és que les que tenim, que formen part de tradicions molt profundes, ja no cal dir el Nadal, però també el 11 de setembre, és que no són ni tocables, perquè si tot és en un col·lectiu humà com és una nació, tot és només el nivell de treball que perdem, no som res al final. I els símbols, perdona, i els símbols, i les tradicions, i les institucions, també són importants.
Però per això et dic que el com
no sembla que puguis.
No, hi ha dates que jo també entenc, des d'un punt de vista català, perfectament, jo estic d'acord amb tu, però hi ha d'altres que diran, escolti'm, a Madrid hi haurà molta gent que dirà, i a propi Catalunya, que hi haurà molta gent que dirà, escolti'm, el dia 8 de desembre, que és la patrona d'Espanya, doncs el 8 de desembre no es pot tocar. Escolti, no m'ho passin el dia 9.
Sí, el 8 de desembre la patrona d'Espanya.
Perdó, és la Immaculada Concepció.
No, la patrona d'Espanya és el meu sant, el 12 d'octubre, no me'l toquis.
Sí.
Però mira, te'l regalo.
Tots estem...
Aviam, en Paco, digues.
No, home, clar, aquest és un debat, primer, jo no sé si s'ha estudiat en profunditat de veritat, perquè quan es diu que s'estalvia, jo estic a favor de reduir els ponts, que quedi clar, no? Però sí que m'agradaria veure, no informes de part, sinó una comissió nacional que digui exactament el cost real, no el que diguin ni sindicats, ni polítics, ni empresaris, sinó una comissió de veritat. Sapigué quan es diu, es perden 25.000 milions d'euros, no? És veritat, és mentida, etc. No? Després, això té un problema de consens social molt greu. És a dir, hi ha molta gent que no està d'acord amb això i té un cost pels polítics, no, i pels governs prendre aquesta decisió. I després, si ho fem, on està el límit, no? És a dir, que s'està veient amb aquesta tertúlia el que diem cada un de nosaltres, vull dir, escolti, el 6 intocable, perdó, l'11 intocable de setembre, el 8 al final no sé quines festes quedaran que siguin intocables.
A veure... jo no estic massa d'acord amb el que deia el conseller, o potser l'he entès jo malament, no? Però el sector industrial és el menys afectat per aquests ponts, perquè moltes empreses ja pacten el seu calendari laboral a principis d'any, intenten minimitzar l'impacte, diguem-ne, a la productivitat i a la pròpia competitivitat de l'empresa dintre dels propis convenis, no? El tema està que nosaltres tenim 10 festes de caràcter estatal, 2 festes de caràcter autonòmic i 2 festes d'àmbit local. Llavors, cal quadrar aquest calendari. Si tinguessin només 14 festes seria molt fàcil. El problema és que a Espanya, els dies, com tenim una religió i una tradició, les festes són moltes més. I cal que llavors es triï. El Paco deia, una comissió d'avaluació. No, ja existeix, ja s'ha fet aquesta feina. En el Consejo Econòmic i Social, tant a nivell d'àmbit estatal com a nivell de Catalunya, aquest tema s'ha estudiat, bueno, 50.000 vegades.
Si no és nou, si és que és igual el color aquests, del partit polític. Ja fa anys que hi ha aquest debat.
No, però fins i tot, diguem-ne, el debat que ha encetat la Pilar, o sigui, és cert, o sigui, dintre de diferents partits polítics n'hi haurà gent que defensarà la posició de la Pilar i gent que defensarà la nostra, i dintre de diferents opcions polítiques, perquè el tema és molt complex. Però jo el que em pregunto...
És que els pobles també, o sigui, es defineixen per les seves festes i les seves tradicions.
El tema no és...
Moltes, que al final ens ho carregarem tot.
El tema no és només econòmic, i en això estic d'acord. Perquè, escolta'm, tu ara parles amb un comerciant i tindràs de tots els colors, des del que et dirà que fantàstic, meravellós, des del que et dirà quin desastre. Però, bueno, en lloc de 14 festes que signifiquen no sé quants ponts, i sobretot aquesta setmana, perquè el dia de la Constitució no es pot moure... No es pot moure?
Perquè...
A veure, el dia de la Constitució
llavors,
és el dia 6.
Llavors, setembre també es pot, no?
No, però espera, però escolta'm, això, Paco...
De què has dit que què, Paco?
Paco.
He sentit una veu des de Madrid
insisteixo,
que dic què?
Insisteixo, a l'11 de setembre...
O sigui, la Diada pot... Nacional de Catalunya la podem moure,
Pilar,
però la Constitució
Pilar,
no.
Pilar,
és fantàstic, dia... això.
No, estic parlant jo i no us deixo. Ja en teniu fins al gorro els dos.
Hauria de parlar el conseller, per cert.
Sí, evidentment.
No, a veure, no, anem a veure. El dia 6 de desembre i l'11 de setembre són festes que l'Estat i la Generalitat poden parlar i poden bellugar o no, en funció dels interessos i en funció de com caigui. A veure, jo crec que el que no poden ser és de dir, no, és que aquí no es pot moure res i els altres, pues, ho hem de moure tot. No, mira, a Sant Isidro, la gran festa de Madrid, sempre la posen en dilluns la comunitat autònoma i no passa absolutament res.
Escolta, pues doncs, el seu problema,
però
mira.
Podem, a veure, no vull comparar-lo a l'11 de setembre.
Perdó, però, és que ja està bé.
Però, no, sí, però per què no?
Escolta, Sant Isidre és una festa taurina, pràcticament.
Va. Hi ha les toros, sí, però hi ha molt més.
Era una broma,
Silenci, si no ens posem d'acord, els quatre que estem aquí...
Bueno, cosa que és normal, que no es posem d'acord.
Per tant, què vol dir? Què vol dir? Que no és fàcil, que el tema no és fàcil, conseller.
Sens dubte no és fàcil, i per això sempre que seiem, com dic, amb l'Estat i fonamentalment amb l'Església Catòlica, doncs és difícil d'ordenar. Però penso que en una situació econòmica com la que tenim, a on han agregat la situació redueix la productivitat, sobretot en setmanes com aquesta, algun pas significatiu hauríem de fer.
Vostè creu que es farà?
Jo penso que podria fer-se amb alguna mesura.
Per exemple?
Pues, ara s'estava comentant alguna data que es podria reconduir cap a dilluns o fins i tot escollir un altre festiu i aquella mantenir-la com una data de celebració, però que no sigui festiu, com el nostre Sant Jordi, que no és un dia festiu.
Pel que fa al turisme, que abans en parlàvem, en quin punt està l'estudi de la taxa turística que la setmana passada anunciava Artur Mas a TV3?
Bé, aquest és un tema de vell antuvi molt, molt antic, però que ara ha revifat i estem en converses amb el sector inicials per veure, primer, ja hem donat totes les passes, crec que podíem donar amb el sentit d'estalvi, que ha estat aquest exercici econòmic, igual que en totes les partides, també amb les d'àmbit turístic, i ara veiem clarament que si volem tenir, pues, des del tema d'estacions d'esquí, volem seguir fent promoció econòmica, volem destinar partides a millorar el patrimoni arquitectònic, tant pel turisme interior, domèstic, de casa nostra, com a l'estranger. Necessitem recursos, i això és el que estem estudiant. Avui dia és molt complicat posar una taxa d'entrada al país, és molt, molt difícil. Participació amb l'IVA també és complicat, fins i tot si, com sembla que es preveu, pogués haver un augment del seu tipus impositiu, i per tant estem analitzant la possibilitat que aquests turistes que venen a gaudir del país, dels nostres carrers, i per tant d'alguna manera consumeixen uns serveis públics, doncs que aportin
aquest... Un euro per nit s'havia parlat?
Bé, això és una de les coses que s'està estudiant i no podria ser en cap cas homogeni, perquè no té res a veure, òbviament per categories, però és que no té res a veure un hotel de ciutat amb un hotel de costa, no té res a veure un establiment que treballa amb individuals d'aquell que treballa amb trupadors o amb l'inserso, on els marges són més petits, no té a veure un hotel de 5 estrelles amb un càmping.
Val, per entendre, la taxa turística s'aplicarà a partir, segons el preu i segons la qualitat de la vacança que tingui la persona que vingui.
Això és el que estem analitzant. Després hi ha moltes altres qüestions. Probablement, si es posés aquesta figura, una part hauria d'anar a pressupostos de la Generalitat i una altra als municipis. El propi sector, d'alguna manera, hauria de dir la seva a on s'hauria de dedicar també aquests recursos, encara que la decisió final, lògicament, dependria...
Serien finalistes, per tant? És un impost finalista?
En principi, si és la figura d'una taxa, o fins i tot si fos un impost, la idea és que revertís, d'alguna manera, el propi sector. Això... No hi ha cap mena de dubte.
M'agradaria parlar-li d'un tema, conseller, que hi ha molta gent que no entén. Que és, per exemple, i ja ho sé, que aquí no hi ha la llei comercial com passa a Madrid, que a Madrid qualsevol dia de la setmana està tot obert. Aquí no passa, és a dir, a Catalunya no passa. És a dir,
Madrid 21 diumenges, Catalunya 8.
Clar, per sort.
I llavors, el dubte que tinc és si això ha de continuar així, com passa a París. És a dir, París és com Catalunya, que els diumenges està tancat i obren segons quin tipus de botiga i punt. El que passa és que molta gent que no entén exactament quin tipus de botiga obre i quin tipus de botiga tanca, perquè aquest d'aquí sí i aquest d'aquí no. I fins i tot es creen alguns debats absurds i fins a cert punt preocupants. Però, en canvi, altres llocs, com poden ser Londres, o com pot ser Nova York, o com pot ser el propi Madrid, que sí que obren quan volen els comerços.
Bueno, a Nova York sí, el model centro-alemany, centro-europeu no,
eh? Tots els diumenges.
Tots els diumenges, oi, a Madrid?
Sí, sí. No me'n recordo quan entra en vigor la nova llei, però és tot
a partir d'ara seran tots els diumenges.
Què hauria de ser i com creu que serà i si això continuarà d'aquesta manera?
Bé, nosaltres tenim un model comercial dins del qual s'encabeix tota la qüestió d'horaris comercials pel que fa referència a obertura de diumenge, més enllà de, digues, d'alimentació i algunes qüestions peculiars. Ara nosaltres estem, com sap, també parlant amb els diferents sectors comercials, que són molt diversos, de cara a l'elaboració, que pensem que s'aprovarà l'any vinent, d'una llei general de comerç i els serveis, on aquest punt, en principi, no hi ha intenció de modificar-ho, és a dir, els 8 diumenges d'obertura a l'any. No, perquè creiem que amb la situació present s'atén suficientment les demandes dels consumidors. És veritat que podria haver alguna qüestió excepcional de cara a futur, per exemple, imaginació, doncs, per exemple, ara hem viscut el tema de l'obertura de per la nit, els comerços a un lloc molt concret de la ciutat de Barcelona, o a vegades amb alguns casos molt concrets en relació, i això ja s'ha obert el debat, de cara al lloc on hi ha una afluència turística extraordinària.
Ja hi ha excepcions en els eixos turístics.
I que podria haver en un sentit o en un altre, no?
No,
per tant,
això Barcelona...
no és una qüestió de principi que no es pugui modificar, però la nostra previsió és que seguirà igual que fins ara.
Val, paga vergonya que dius sobre el tema.
Per exemple, a Madrid, tot l'any, el centre de la capital és zona turística i està obert. I si la memòria no em falla, Barcelona no.
No.
No seria bo fer-ho, això?
Sí, per entendre's, el Corte Inglés, eh?
No, però sí que, el centre, l'eix turístic del centre de Barcelona sí que ja té uns condicionants respecte al comerç diferents a la resta, de la ciutat.
No, no, però no està obert el diumenge. El diumenge, no, sí, jo recordi...
No, és que...
I en canvi a Madrid, sí, a Madrid tu saps que tot el centre de Madrid...
Bueno, perquè Madrid té un plantejament ultraliberal que jo crec que fa molt de mal a les pimes de comerç, que no és el que s'ha produït a Catalunya històricament, per sort.
És la comunitat que més creix, no?
Per sort.
Serà.
Nosaltres no tenim previst modificacions al respecte, a curt termini, no tenim cap mena de previsió de modificació, perquè creiem que s'atén de forma, dient com dic, les necessitats dels consumidors, dels d'aquí i els de fora. I quan hi hagi alguna proposta, perquè això depèn dels propis comerciants a través dels ajuntaments, des del govern de la Generalitat ho analitzarem, però d'iniciativa pròpia no tenim cap al respecte.
Canvi de tema. L'altre dia el vaig escoltar divendres sobre les dades de l'atur, que ha augmentat en 111 persones, en aquests moments hi ha 615.000 persones més o menys aturades al país, i li escoltava un missatge relativament optimista, com si s'hagués tocat fons. Jo li pregunto, és a dir, tenint en compte el currículum del president del govern espanyol quan va dir que quan va negar la crisi, sent tan optimista, es va passar de frenada? Realment volia dir allò? O ens ho hem de creure, els ciutadans que estem amb la situació de l'aigua al coll, de pensar, escolti'm, aquí hi ha molta gent aturada, que això realment s'ha tocat fons?
A veure, l'activitat econòmica està sotmesa a una situació de l'entorn realment extremadament turbulent, i els escenaris no són d'un redreçament econòmic a curt termini, tot i que aquesta setmana podria representar un punt d'inflexió, en el sentit de que aquest agreujament que hem viscut des de l'estiu ençà de l'entorn econòmic europeu podria canviar si aquesta setmana, com dic, li donem la volta a la crisi del deute sobirà. Ahir mateix veiem com el govern italià ja estava fent un anunci de mesures en la línia del que el govern de Catalunya ja ve fent. Demà es discuteixen també pressupostos a Grècia, probablement en aquesta línia, Portugal, etc. En un moment que, a poc, els governs que han canviat la cara i ara canvien també les polítiques amb allò que despectivament al nord d'Europa ens diu el Club Mediterrani, jo penso que el propi Banc Central Europeu i la senyora Merkel començarà a canviar el discurs. Compte, venim d'una crisi que no és una crisi de demanda com les tradicionals, és una crisi de balanços, una crisi de sobreendeutament. I sortir d'una situació d'aquestes no és d'avui per demà, no és allò de, bueno, doncs devaluo la moneda i ja està, o faig un programa expansiu d'infraestructures i ja està. No, ara aquí hem de sortir d'una crisi de balanços on anar més enllà en matèria d'emissió de deute pública és impossible, on devaluar un país és impossible, i per tant, sortir d'una crisi de sobreendeutament, de crisi de balanços, ens portarà temps. I una de les darreres variables que anirà ajustant serà l'ocupació. Per tant, aquí estem amb unes perspectives encara difícils amb el que fa referència a ocupació.
Conseller, quan creu que tocarem fons amb el tema de l'atur?
A veure, jo penso que estem en aquesta línia en què a poc la indústria via exportacions, ara en parlàvem del turisme, ja ha començat a girar, i sí, torno a dir, l'entorn sobretot europeu, també mundial, que és la destinació de les nostres exportacions, que són les que estan tirant avui dia i les que els mercats emissors turístics cap al nostre país. Si no es deteriora aquest entorn, jo crec que el 2012 hauria de ser un any en què comencéssim a girar. Compte, torno a dir, no sortirem d'un dia per l'altre perquè és una crisi de balanços, de sobreendeutament, i per tant hem d'anar generant renda, famílies, empreses i sobretot el sector financer i el sector públic per anar digerint aquest deute, i això ens portarà a temps.
De seguida us deixo a la raola el Berguendi i el Bolaño preguntar sobre aquest tema que ens ocupa del treball, però hi ha hagut gairebé una quarantena de persones que han trobat feina aquest últim mes gràcies a aquest programa a través de la borsa de treball per menors de 30 anys que vam fer el mes passat al programa, vam rebre més de 2.000 correus electrònics d'oients que s'interessaven per alguns dels 400 llocs de treball que la gent va oferir. Això vol dir que els sistemes públics d'ocupació mereixen un reprovament o, com a mínim, una refundació i que no serveixen per trobar feina?
Sí, necessiten una reforma i és el que estem fent. Fixi-se que des de l'any 98, en què vam fer els traspassos en aquest àmbit a la Generalitat de Catalunya, però sobretot per l'agreujament de la crisi econòmica aquests darrers anys, pràcticament la major part dels funcionaris per centenars de la Generalitat de Catalunya que havien de dedicar-se a allò que se'n diu polítiques actives de feina, el que feien era pagant-los nosaltres, pagant-los els catalans, donar suport a una cosa que és competència exclusiva de l'Estat, que és gestionar el subsidi d'atur. Això ho vaig denunciar després de les converses que vaig tenir amb el ministre de Treball, ho vaig denunciar al març, en fi, les coses van a poc, ara ja ho hem signat, i per tant 500 persones, funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que es dedicaven a ajudar, a donar suport als funcionaris de l'antic INEM, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, ara es tornaran a dedicar a polítiques actives i, per tant, a polítiques d'intermediació. Però més enllà que això, hem de fer una reforma molt profunda dels serveis d'ocupació perquè les oficines de treball, com dic, no siguin meres gestores de subsidis d'ocupació, sinó de polítiques actives, com ho estem fent a partir d'ara.
Ara que parla dels funcionaris, de seguida en reclama Bolaño també preguntar, i també la Pilar, aquest matí explicava el Marc Martínez Amat que el govern es planteja suprimir tots els alliberats sindicals de la Generalitat que pugui. Estem parlant d'una quarta part del total, estem parlant de 117 treballadors públics que dediquen tota la jornada laboral, estem parlant de 35 hores a la setmana, íntegrament a tasques sindicals, que tenen el seu despatx o la seva zona a les feines per poder treballar, repeteixo, en aquesta empresa, però com a alliberats sindicals, i que ara s'hauran de reincorporar o s'haurien de reincorporar, si tenen de demanar, a fer funcions a l'administració. És veritat això i què permetria fer aquesta llei exactament?
Bueno, aquesta és la proposta que el govern porta a la taula de negociacions. S'ha de dir que això és portar les coses allò que la norma estableix, i també haig de dir que, per fer comparances, perquè sempre els termes comparatius aclareixen, que després d'Euskadi, Catalunya és el país que menys alliberats sindicals té al conjunt de l'Estat. Això està a la taula de negociacions, i torno a dir, la proposta assenyada, com totes les altres que ha fet el govern a aquesta taula de negociacions, és portar el nombre de llibertats sindicals allò que la norma estableix.
Sobre en funcionaris?
Bé, el que sí és cert és que el nivell de productivitat és millorable, el sector privat i el sector públic. Això està molt clar. I també és cert que en els darrers anys pues, el nombre de funcionaris ha augmentat d'una manera molt, molt, molt significativa. Ha augmentat d'una manera molt significativa. I, per tant, hi ha algunes unitats que estan sobredimensionades i és on el govern està fent plantejaments i, en primer terme, de flexibilitat interna, és a dir, de mirada entre tots, d'ajustar les condicions perquè no hi hagi acomiadaments, però en tot cas de reassignació per millorar l'atenció dels serveis públics als ciutadans.
Sempre comença a preguntar la Pilar, deixarem que sigui ara el Toni Bolaño qui pregunti.
Només primer una puntualització. O sigui, Madrid és l'anècdota en el tema dels horaris comercials. Uh-huh. O sigui, no sé si hi ha una altra ciutat que és Ceuta o Melilla que també té aquestes característiques, però la resta d'Espanya, al marge del color polític, està més o menys en el model català, en les seves variants i modificacions, etcètera, etcètera. Però jo ara li vull fer la pregunta al conseller. El senyor Rajoy ha plantejat, o almenys això està publicat en alguns mitjans de comunicació, que la reforma de l'INEM és immediata, però una reforma molt més ampla en les empreses de treball temporal. Com ho veu vostè?
Bueno, nosaltres ja hem obert la possibilitat de que no només les empreses de treball temporal, sinó sobretot les agències de col·locació col·laborin amb aquest àmbit públic-privat, amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, per facilitar la intermediació laboral.
Però això serà una doble via, conseller?
No, serà una via, bueno, serà una doble via si ho vol veure així, però
no, ho pregunto,
és una via d'alinear els esforços públics amb els esforços privats, i ja tenim algunes entitats i associacions que els hem fet ja el reconeixement, i per tant com a agències de col·locació privada treballaran en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per fer que la gent trobi feina, però això va molt més enllà, perquè lògicament hi ha un marc legal laboral i particularment del subsidi d'atur, que també s'haurà d'alinear per facilitar aquest trànsit de l'atur a l'activació laboral. El nostre principi és, primer, flexibilitat interna, és a dir, que no hi hagin acomiadaments a les empreses, a les administracions, mirar d'ajustar les condicions perquè no hi hagi aquest ajustament via l'acomiadament, i en el cas d'una persona que està aturada, el primer principi és l'activació laboral. Per això, d'ara, en els propers 6 mesos, totes les persones que estan en atur a Catalunya hauran de passar per les oficines de treball per tota una sèrie d'activitats que van des de les persones que no tenen cap coneixement ni com fer una entrevista laboral o un currículum, ensenyar-los això i activar-les laboralment. Allò que se'n diu el compromís d'activitat, fer-lo efectiu.
A veure, un parell de coses que són una van la línia del que estava parlant, però primer la prèvia. Si es redueixen els alliberats sindicals en l'àmbit públic fins al límit de la norma, tal com ho deia el conseller, vol dir que fins ara estaven fora del límit de la norma. La meva pregunta és, i per tant, si en el món si en l'àmbit dels funcionaris això passa, m'agradaria saber si passa en el global de Catalunya. Els sindicats han abusat del concepte del enllaç sindical i han col·locat molta gent que ara no treballa i que està vivint pel sindicat, etc. És a dir, estem sobre representats sindicalment?
A veure, venim d'una situació en què, com se sap, amb les negociacions de cada any, doncs, concretament en l'àmbit de la funció pública, es anaven afegint tota una sèrie de condicions que, donada la situació econòmica que estem vivint i que hem de repartir una mica l'ajustament entre tothom, amb el món privat i amb el món públic, doncs hem posat sobre la taula de negociació tota una sèrie d'aspectes.
Em costa entendre, se m'escapa.
Sí, una és aquesta. No, que hi ha una sèrie de qüestions que, en lloc de...
Si s'ha negociat més enllaços sindicals en cada negociació?
Efectivament. I per això en tenim per sobre de la norma i per això ho volem reduir. Però també, en dies de lliure disposició, també doncs, probablement estaríem per sobre del que caldria, en una situació d'entorn com la que tenim, i tantes coses fins al quasi els 20 punts que s'han posat sobre la taula. Tot això considerem des del govern que amb la situació que estem vivint, que hem anat massa enllà i per tant hem d'ajustar-nos.
Llàstima que això no ho plantegin els sindicats, perquè ho trobo tan raonable que hauria de ser la primera proposta sindical damunt de la taula.
Esperem-ho que
la segona pregunta, jo l'he sentit parlar diverses vegades, l'he vaig sentir en el programa del Josep Cuní, ara avui ho sento, aquesta idea de fer un pla de reactivació de la gent que està aturada, se'ls faran cursets, els prepararà, no sé què. Però jo tinc la impressió de que això, bé, està bé, segurament ajuda, però el que ajudaria realment a lluitar contra l'atur és reactivar la capacitat de les pimes, els autònoms, etc., per donar-hi feina.
Totalment.
Quin és el pla de treball que hi ha per reactivar l'economia en els sectors productius? És a dir, no tant donar els diners a l'aturat com donar-li feina a l'aturat.
Efectivament, això és el prioritari i més important, redreçar l'economia. Aquí hi ha tot l'ampli ventall d'accions de govern, i també hauríem de parlar, lògicament, de la societat per redreçar l'economia, en l'àmbit industrial, en l'àmbit del comerç, en l'àmbit de l'energia, en l'àmbit per exemple, restaurant la confiança que tinguin els empresaris en tirar endavant un negoci. Les lleis òmnibus, per posar un exemple, un exemple que podríem posar dotzenes d'exemples, que és treure paperassa de la que les empreses han de fer quan volen endegar una
negoci. Menys burocràcia.
Autoritzacions prèvies. Menys burocràcia, per exemple, és una...
Baixar impostos?
I molt clara. Baixar impostos és complicat amb la situació pressupostària que tenim ara. És molt complicat.
Al revés, pujarà impostos cas, el senyor Rajoy, IVAs i especials?
IVA.
IVAs i especials? Què pensa el govern d'això?
Ja veurem. Això és una cosa que haurà de decidir el senyor Rajoy. Jo penso que sí, que ho farà. Particularment
I és bo o dolent?
A veure, per reequilibrar el pressupost, lògicament que això afavorirà...
Comparar-se amb Europa és pujar.
Això està clar, estem en un nivell de tipus de l'IVA per sota de la mitjana, però clarament això afectarà negativament el consum,
clarament.
I aleshores el govern haurà de balancejar. Si em pregunta a mi què penso, jo penso que l'acabarà pujant. Sí. Acabarà pujant.
No, però creuen que és bo? Com a conseller estaria d'acord?
A veure, des de la perspectiva de que permeti reequilibrar els comptes i, per tant, reduir la prima de risc, obrir progressivament els mercats majoristes de finançament a les empreses, a les famílies, al sistema financer, que ha de renovar molts venciments, i el propi govern, això és positiu. Ara, també hem de tenir en compte aquest element negatiu, que jo penso que no és prou negatiu com perquè deixi de prendre aquesta decisió el proper govern estatal.
Ens queden 5 minuts de tertúlia i de parlar amb el conseller, però abans el Paco Marguenda vull sentir si vol fer alguna pregunta al conseller.
Sí, molt breument, dos aspectes, no? Un, el tema del comerç dels diumenges i els festius i el que és el tema dels centres turístics no respon més a interessos partidistes electorals legítims, no? De lo que seria la seva base electoral de Convergència i Unió.
No. Bueno, el que respon és el conseller, el Toni Bolaño.
Sí, estem callant, eh?
Endavant.
És a dir, que no creu que respongui a això. És a dir, que veritablement vostès han fet una anàlisi i han vist que pel comerç al centre de les ciutats turístics, com Barcelona, no és bo obrir.
A veure, estem parlant més enllà del comerç d'un model social, o si li vol dir de ciutats i de pobles, i el que volem és que dintre d'una oferta comercial que inclou tot el ventall d'establiments comercials, des de la botiga de barri fins al supermercat o la gran superfície, ha d'haver tot el ventall, sí que és veritat que el nostre model posa l'atenció amb la vida convivencial als pobles, que vol dir un comerç de proximitat. Si ho deixéssim això lliurement a les forces del mercat, està clar que passaria doncs, com succeeix als Estats Units o amb alguns altres...
Quedaríem sense classe mitjana. De comerç.
Deixeu que me'l consellis,
sisplau. En tot cas, que els downtown de les ciutats, els centres de les ciutats, quedarien deserts i, per tant, aquest element de vivencial propi del que és un país europeu mediterrani, doncs es perdria, i això no ho volem.
Segona pregunta, Paco.
Sí, jo crec que això és anar en retrocés, però és igual, no? És dir, el tema de productivitat, s'ha parlat molt de la falta de productivitat espanyola i catalana en general, no? És a dir, això és real? És a dir, són menys productius, com es diu, que els alemanys i que els francesos? Es pot millorar amb això? I li felicito pel tema dels sindicats. M'encanta acabar amb això del cachondeo dels lliberats sindicals, que tots sabem que al final serveix per col·locar amics dels sindicats, eh? És a dir, a la funció pública sobretot.
Bueno, vaig al tema de productivitat, sobretot de competitivitat. Està molt clar que la nostra economia, tot i ser una economia molt competitiva, encara té un recorregut per equiparar-nos al que és el nostre referent, que són les economies centroeuropees, Alemanya, els Països Baixos, Àustria, i això és el que no només volem, sinó que hem d'assolir nivells de competitivitat i, per tant, de productivitat equiparables, perquè els nostres productes i els nostres serveis doncs, es comercialitzin de forma favorable arreu del món, com ho fan aquests països. No és un país barat, Alemanya, i en canvi és un primer segon exportador del món. El Made in Germany ven molt bé. Això és el que es tracta.
Val, li pregunto jo. Digues, perdona, Toni, és que m'agradaria preguntar-li... Finalment,
a Jordi li agradaria preguntar alguna
cosa. Molt ràpid.
Perdó, Spanair. S'havia parlat de Qatar. També la Xina.
Bueno, això està en negociacions i, per tant, quan una operació encara està sota negociació, doncs no és convenient posar sobre la taula doncs, alguns elements. Això, com dic, està molt ben enfilat. És veritat, com diu vostè, que es van obrir diversos socis potencials, inicialment, si no recordo malament, fins i tot a 12, i en funció dels interessos de la connectivitat aèria de Catalunya... Amb la
però sabrem aviat això, conseller, o no?
Sí, jo penso que les negociacions estan molt avançades i molt m'estranyaria que fos més enllà d'una setmana.
I ens salvarà la companyia...
Perdó, abans de final d'any i tot?
A veure, s'està negociant, com dic... Aquests dies s'està negociant i, per tant, bé possible seria que abans de Nadal, o jo dic setmanes, i per tant, si dic setmanes no són mesos, que trobéssim pues, ja la reconducció, que va orientada més que a la companyia en concreta a reforçar la connectivitat aèria de Catalunya. Un país
sí,
no està al món si no té
connectivitat.
Efectivament,
és el que ens passa.
A Europa la tenim, a Estats Units la tenim, però no la tenim.
I vindrà fabricant xinès de cotxes a Catalunya?
A mig termini estic segur que sí. A curt termini, com sap, també estem en converses i el que ja pràcticament està molt orientat és que alguna companyia fabricant xinesa vol fer un primer pas, que és establir una comercialitzadora.
Quina?
Per tastar a veure si els seus models pues, tenen acceptació a Europa, perquè estem pensant no només a casa nostra, sinó òbviament a Europa, fins i tot des d'aquí comercialitzarien cap a Àfrica i cap a Middle East, cap al Medi Orient.
Qui seria aquesta?
Estem en vàries, una de les que com ha estat pública que estem treballant i que ja han vingut molts cops a veure'ns i han analitzat el port i han analitzat tota la logística des de Catalunya cap a la resta de la regió, és Huachén Automotive.
Molt bé. Toni.
Sí, no, anem a veure, Paco. Madrid no és Espanya. I que jo sàpiga, Convergència i Unió no té representació a Galícia, on mantenen la llei de comerç, que va fer un senyor que també és de Convergència i Unió, com tothom sap, que és el senyor José Montilla, quan era ministre de Comerç i Turisme. Tampoc són els de València, tampoc són del Partit Popular, t'ho recordo, perquè Madrid és especial en això. I aquí, tu deies, lobbies de pressió, sí, el lobby de pressió es diu Anget.
Exactament, la
patronal de patronals dels grans...
Però jo li voldria preguntar al senyor conseller.
Però pressiona també el PP.
No.
És que tu parles de... Imposen la idea nacionalista...
I una altra cosa, i molt ràpid. El tema dels llibres sindicals ho marca una cosa que és molt val a dir, que és la llei orgànica, i repeteixo lo d'orgànica, de llibertat sindical. I després... sempre els sindicats en la negociació col·lectiva milloraven això. L'última gran millora, i us ho dic només per la vostra informació, va fer un conseller de governació que va durar molt poc temps en el govern, però que va signar un gran conveni per als treballadors de la funció pública en el tema de llibertats sindicals. Es deia... Com es deia? Ah, sí, Josep Antoni Duran i Lleida.
Es digués com es digués, hi ha masses alliberats sindicals.
No, però escolta...
Hi ha masses alliberats sindicals, home, no.
Té que tenir la seva responsabilitat.
La que tu vulguis, però
n'hi ha
masses.
Perquè el govern de la Generalitat que ho signava.
Que no pots dir-li a la gent que...
Han robat no sé què i que són els amics dels sindicats, com deia el Paco.
Toni, no li pots dir a la gent que estem amb vaques primes, que hem d'apretar el cinturó...
Els alliberats sindicals es dediquen a la cria del conejo en l'Alto Empordà, home, sisplau.
Com sempre hem deixat.
També treballen els alliberats sindicals, sisplau, home, i tant.
Silenci.
I tant.
Pilar, remata-m'ho, sisplau.
Aquí, a mi?
No, Toni.
I encara m'ha quedat un tema pendent i no molt conseller, precisament. Endavant, Pilar.
No, estava... Més que preguntar-li, era gairebé allò explicitar un lament, perquè tots havíem cregut que Spanair seria la companyia aèria nacional gairebé de Catalunya, que acabarà sent finançada per una dictadura. Cosa la qual vol dir... Bueno, té la pinta que cap aquí anem, no? Que com que no... Excepte Israel, que si fos finançada per Israel hi hauria boicots ara i mai. Quan són dictadures tots estem molt contents. Anirem cap aquí? Ens finançarà una dictadura?
Bueno, miri, ja que surt el tema, acabem de signar un conveni amb l'Agència de Recerca i Desenvolupament d'Israel, perquè...
Doncs expliqui-ho, perquè això no ho diem mai, sempre ho amaguem.
El nostre model de recerca i desenvolupament tecnològic i no tecnològic és Israel. Ja fa poc diverses membres del govern o de Convergència i Unió han estat... i segur que hi haurà algun dia un viatge oficial del president, perquè, com dic, ens emmirallem amb aquesta extraordinària capacitat emprenedora i de recerca i desenvolupament que té
Israel.
I, per l'altra banda, a veure, torno a dir que ara la companyia està negociant multilateralment i, per tant, fins que no s'acabi de concretar aquest acord, jo no em vull pronunciar prèviament. Ara, sí que és cert que amb el món dels negocis, a vegades, és cert...
Els drets humans pinten poc.
Que es miren qüestions més estrictament comercials i no a vegades del país d'on prové aquell capital, això l'hi reconec.
Ai, s'ho quedaran tot.
Li agraeixo que avui ens hagi acompanyat conseller Francesc Xavier Mena, conseller de Treball i d'Ocupació, que avui és que tenia una pregunta que li volia preguntar, que és com el PIRMI. Ja s'ha fet net en tots els casos de frau que denunciaven o no?
No, molt ràpidament.
Li manda Lleida ja no cobra el PIRMI?
No.
Ah, que bé, m'alegro.
Li manda Lleida i molts altres, i els hi vam donar de baixa, tant un punt, com... Quan els hi van dir que havien de fer activitats cíviques o socials, i es van dir que no, van dir no, aquest és un programa que hi ha una prestació econòmica a canvi d'una activitat social i cívica, vostè no la vol fer, baixa immediata.
Ell ja predica islamisme, ja n'hi ha prou.
A veure, hem fet tot el procés que ja hem fet, i ara el que cal és entrar en l'etapa que és definitiva, que és aquesta. El 93% de les persones que cobra el PIRMI no fa el que la llei diu, que han de fer activitats de col·laboració cívica i social.
93%.
Per tant, ara doncs ja hem començat a oferir via empreses, i sobretot serà via entitats socials.
Si hi havia un frau del 93%.
Fa anys, fa des de molts anys que no es fa ni això, ni es feia el preceptiu informe anual, es feia pròrroga automàtica pels 34.000 perceptors.
Han destapat vostès el 93% del frau en el PIRBI?
No, no, irregularitats en tot cas, però no.
No, no, estem parlant que de cada 100 persones n'hi havia 93 que no feia el que toca
fer.
Com a contraprestació al cobrament d'aquest.
I han deixat de cobrar-ho, per tant?
No, no, el que hem fet és dir primer on viuen, perquè no sabíem ni molts d'ells on vivien, i el que hem fet ara és endegar tot aquest procés de normalització de la llei, mirar de fer les revisions anuals, el seguiment anual, i de que facin col·laboració cívica i social. No, ja veurem, això no és l'objectiu ni molt menys de la revisió, sinó la revisió és fer justícia.
M'he quedat amb les grans gràcies, conseller.